Solidaris, Mercè Folc.
I si paressin un moment.
Solidaris. Tothom té una història.
Liam Brum, com estàs?
Tot bé?
Estic bé.
Tot viva.
Estic viva.
Ben viva.
Em sento molt viva.
He vist que portes un tatuatge a l'avantbraç. Què significa aquest tatuatge?
Aquesta tatuatge és una àrbore.
És un arbre.
Una de les millors àrbores d'Amazònia, chamada Suma Uma.
El Suma Uma és un arbre.
Segons pobles indígenes,
alguns pobles indígenes és un arbre que junta el cel i la terra. És un arbre que irriga grans territoris subterranis de la selva i també és un dels grans arbres que llença a l'atmosfera fins a 1.000 litres d'aigua per dia per la transpiració. I aquesta transpiració dels grans arbres de la selva crea els rius per sobre els nostres caps que creen les pluges a l'Amèrica Llatina. I Suma Uma forma part d'aquest procés extraordinari de la selva, un dels processos extraordinaris de la selva. I aquest arbre també és el nom de la plataforma de periodisme que vaig dur a terme amb el meu company, el Jonathan, que és una plataforma trilingüe amb seu a l'Amazònia, en espanyol, anglès i portuguès. I aquest tatuatge me'l vaig fer al territori Axaninka, sota aquest arbre del meu braç, que és l'arbre real, durant una conferència d'ayahuasca.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris una setmana més. Mentre em descriu el tatuatge d'aquest arbre imponent, Liam Brum, periodista, escriptora i documentalista, s'acaricia el braç com si això la portés per un moment a Altamira, a l'Amazònia brasilera, on viu i treballa des de fa anys per denunciar el que ell ha anomenat guerra contra la natura. Brum ha viscut un procés de transformació vital i professional molt profund, un canvi de mirada que explica el llibre L'Amazònia, viaje al centro del mundo, publicat a Salamandra. Un volum d'una gran qualitat periodística i, sobretot, humana. Brum participa fins al desembre al programa de residències del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya, i és assessora de l'exposició Amazònia és el futur ancestral, que s'inaugurarà al novembre al CCCB.
La persona que entra a la selva per primera vegada no sap què fer amb les sensacions que experimenta, amb les parts del cos que ignorava que tenia i que de sobte mai l'abandonaran. En algun moment emmalalteix perquè el seu cos urbà, acostumat a fingir que no existeix per poder-se robotitzar davant l'ordinador, no sap què fer amb ell mateix. Aquest cos estava ocupat en un 10% perquè hi havia molta part reprimida i de sobte es posa al 100%. I sua tant que les gotes cauen a terra i arrasca les picades de piuns o mosques negres. I es talla amb les petites i espinoses palmes anomenades tucuns i tremola amb l'aigua del riu i sa mare de desig per cossos que no eren al menú. És massa de tot i de sobte. En les seves primeres incursions a l'Amazònia, la gent de ciutat ho passa malament i emmalalteix perquè prenen una sobredosi de cos.
Chimbalayé, cuando vejo o sol beijando o mar. Chimbalayé, toda vez que ele vai repousar. Chimbalayé, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalayé, toda vez que ele vai repousar.
Com explicaries, Elian, l'Amazònia per als qui no la coneixem, per als qui només la coneixem a través de les imatges que ens arriben?
La foresta és extraordinària.
La selva, el bosc, és extraordinari.
I
m'agradaria no haver d'escriure sobre la destrucció. Perquè és tan meravellosa, tantes coses extraordinàries que passen durant tot el temps, però cal dir que les persones entenen la selva com un conjunt d'arbres, com animals salvatges, com si la selva fos quelcom amb d'altres coses dins. I la selva és totalment lluny d'això. Si hem d'explicar la selva, és una relació. Aquesta és la definició. Com tota la natura, és una relació amb tots els éssers. Una part de la selva la van plantar els pobles indígenes ancestrals i el bosc, aquesta selva, és un moment constant de relació entre tots. Tots amb tots. I aquesta és la part més maca. I és més aviat un objecte per molts, per l'explotació, per l'extracció de mercaderies.
El 2017 tu vas decidir deixar São Paulo per instal·lar-te a Altamira, al cor de l'Amazònia, a tocar del riu Xingu. Per què vas triar aquest punt exacte de la geografia?
En aquell moment eu já
en aquella època jo ja feia reportatges com a periodista des de feia més de 20 anys a diferents Amazònies, perquè hi ha moltes Amazònies. I ja havia entès que si volem tenir oportunitat d'enfrontar el col·lapse climàtic i la pèrdua massiva d'espècies, que havíem de fer un desplaçament urgent dels conceptes hegemònics com ara el que és el centre, el que és la perifèria i els centres del nostre món. Els que diem els centres del món són els indrets on la natura es resisteix i no els centres polítics, econòmics, on es prenen les decisions que destrueixen la natura i que ens han dut fins al col·lapse d'avui. És a dir, els centres del nostre planeta són l'Amazònia, les altres selves o boscos tropicals, els oceans, altres biomes, i no Madrid, Washington, Pequín, Londres o Frankfurt. Els centres és on és la vida i no on són els mercats. I això no és només retòrica. Si som aquí avui encara és perquè aquests centres es van resistir i van permetre encara la nostra vida, tot i que estem fent amb els seus cossos, els cossos de la natura. I fa molts anys que defenso això. I una vegada estava fent un projecte amb les famílies expulsades precisament del bosc per la hidroelèctrica de Belo Monte, que fou una regió on es va viure una mena de fi del món. I vaig pensar, si sóc periodista i defenso que l'Amazònia és un dels centres del món, per què estic a la perifèria, al món de São Paulo, i no allà a l'Amazònia? I en aquell moment vaig decidir que aniria a viure a Altamira, que és un dels epicentres de la destrucció del bosc.
Tinc aquí al davant el llibre meravellós que has publicat, es diu L'Amazònia, Viaje al Centro del Mundo, publicat a Mirades Salamandra. És un llibre que et remou per dins, és un llibre escrit des de les entranyes, des de la pell més absoluta. Hi ha un verb que a mi m'agrada molt, que utilitzes aquí, que és el verb amazonitzar-se. Quin va ser aquest procés que t'ha portat fins aquí, no? Al final, acabar integrada en aquest món natural, no? Finalment.
Amazonitzar-se és un convite.
Amazonitzar-se és un convit, és una convocació per tothom i significa molt més que el territori geopolític de l'Amazònia. És una crida a esdevenir un altre llenguatge, perquè el llenguatge que ens va portar fins al col·lapse és un llenguatge colonialista, patriarcal, blanc, masculí i binari. És un llenguatge que esdevé hegemònic fa més de 500 anys, almenys quan els invasors europeus van arribar a allò que van anomenar Amèrica i van tornar la natura un cos per l'explotació de mercaderies. I aquest llenguatge és un llenguatge hegemònic i està totalment actiu fins avui. La producció de combustibles fòssils s'està expandint fins i tot i el nostre món, l'Amazònia, continua sent menjar aquí, a l'Europa. Europa és el plat d'Europa, com el plat també de la Xina. És un àpat. És un àpat també pels Estats Units, pel Canadà, pel nord. I per enfrontar això cal un canvi radical, que és molt difícil, però la nostra situació és molt difícil i només aconseguirem enfrontar-nos-hi esdevenint un altre llenguatge, entenent el llenguatge com quelcom que ens constitueix la nostra manera d'entendre el món, d'entendre'ns el món també nosaltres, d'entendre els altres, i aquest és el llenguatge. I llavors hem d'esdevenir un altre llenguatge, que és aquest convit per amazonitzar-se. De vegades sembla una cosa molt distant, una cosa molt difícil, però el més estrany i que cal entendre és que és una minoria d'humans que canvien el clima i la forma del planeta. Això és el més estrany. No hi ha gens res més estrany. Amazonitzar és quelcom que és possible i que a més és urgent.
Lligant una mica amb el que estaves dient, tu en aquest llibre fas un paral·lelisme entre la destrucció de la selva i la destrucció del cos de les dones. A la regió on vius, a la zona on vius, expliques també que la violència contra les dones és absolutament demolidora.
Sí, eu entendo que a gente não...
Jo entenc que...
No és possible comprender la destrucció de la floresta, la destrucció
del bosc amazònic sense entendre el patriarcat. És la mateixa lògica que considera el bosc com un cos per l'invasió, per l'explotació, per la violació i extracció. És la mateixa lògica que actua contra els cossos de les dones que es veuen com a cossos per les violacions, per les invasions i extraccions. I quan pensem, sobretot alguns homes, que diuen que això és una exageració i és molt llunyà, m'agrada recordar la xerrada d'un expresident del Brasil, del Jair Bolsonaro, l'extrema dreta, perquè l'extrema dreta té aquesta capacitat de ser molt explícita, brutalitzant i expressant allò que és brutal. I l'any 2019, Bolsonaro, el seu primer any de govern, va parlar del bosc amazònic i va dir: el bosc és aquesta verge que tots els de fora volen aconseguir.
El Brasil és una verge que tot tarado de fora quer.
Essa frase deixa explícita que
I aquesta frase diu clarament el que miro d'explicar. I es tractava dels abusadors. Quins abusadors tenien més drets sobre el cos del bosc o sobre els cossos femenins, si els abusadors de dins o de fora? I llavors cal parlar d'aquesta qüestió de la virginitat. Aquesta idea molt lligada al bosc amazònic i d'altres boscos,
que és
totalment estúpida, perquè no hi ha res més llunyà de la, del bosc que la virginitat. El bosc és un indret d'intercanvi, de voració. Tots, amb tots, constitueixen el bosc tot el temps, i per això el bosc sempre està en constant moviment. La idea de virginitat és totalment colonialista i, un cop més, és una idea patriarcal.
El laboratori d'extrema dreta, al Brasil, va exterminar almenys 2.000 milions d'arbres. La xifra de micos morts o ferits s'acosta als 4 milions. Pot ser que la xifra d'ocells que han perdut els nius, hàbitats o la vida, s'acosti als 90 milions. Persones arbres, persones micos, persones ocells. Són holocaustos, són crits, sang, ossos, plomes, cues, troncs, potes, fluids.
Ja sabem quines van ser les polítiques de Jair Bolsonaro durant la seva etapa al govern. Ara qui governa Brasil és Lula da Silva, del Partit dels Treballadors.
O Brasil, graças sobretudo à floresta amazônica, é em grande parte responsável pelo equilíbrio climático do planeta.
I un dels objectius del seu govern és erradicar la deforestació de l'Amazònia l'any 2030. A mi m'agradaria, Elian, que expliquessis quin ha estat i quin és el paper dels partits d'esquerra i centre-esquerra per la preservació d'aquest pulmó del planeta, i no únicament això, sinó també dels pobles originaris. Difereixen molt les polítiques?
Bom, a gente viveu no Brasil uma catástrofe com Jair Bolsonaro.
Viure una catástrofe amb Jair Bolsonaro.
Então não tem nenhuma comparação.
I llavors no es pot comparar.
Dizer que não tem nenhuma comparação entre Bolsonaro, um fascista.
Bolsonaro, un feixista.
E Lula, um democrata.
I Lula, que és un demòcrata.
Lula foi eleito com un pequeno.
Lula van escollir un petit nombre de vots per sobre de Bolsonaro. Per la construcció d'un front ampli on hi ha persones que tenen la història de defensa de la natura, com la Marina Silva, l'actual ministra del Medi Ambient i del Canvi Climàtic, i també molts destructors de l'Amazònia. Tots estan en aquest front ampli. I a Brasil avui hi ha un congrés que és el congrés més depredatori de la nostra història, sobretot format per l'extrema dreta i per la dreta, i finançat sobretot pel lobby de l'agronegoci i de les grans corporacions que destrueixen l'Amazònia i d'altres biomes estratègics com el Cerrado, el Pantanal. I dit això, és molt difícil pel Lula i pel Partit dels Treballadors governar. És difícil governar per ells. Però aquesta esquerra, que em sembla que és més aviat centre del Partit dels Treballadors, avui és un partit de centre, però pertany a aquesta esquerra i a aquest centre global que en gran part encara s'arrela al segle XX. És a dir, que entén que el camí per reduir la desigualtat, reduir la pobresa, és el camí de l'extracció de recursos de la natura. La reducció de la pobresa l'ha de pagar la natura. El que vam presenciar amb el primer govern de Lula, quan es va donar a conèixer arreu del món per l'accés de milions de brasilers a la classe mitjana, però no va haver-hi cap canvi estructural pel que fa a la renda. El cost el va pagar la natura. En aquell moment, bàsicament, mercaderies que venien de l'Amazònia extraïdes d'allà i exportades cap a la Xina. I durant més d'una dècada, doncs, que ja ha passat, Lula encara, i això, continua atrapat en aquesta idea del segle XX, també com una gran part del seu partit i com una gran part també de l'esquerra global, em sembla a mi. És a dir, tot i que Lula té un discurs global en l'àmbit internacional, parlant de la defensa, de la conservació de l'Amazònia, que cal enfrontar-nos a la crisi climàtica internament, el govern del Brasil defensa l'ampliació de l'explotació de petroli dels combustibles fòssils i també defensa, personalment, en Lula defensa l'obertura d'un nou front d'explotació de petroli a l'Amazònia. I està en marxa el llançament de les obres de construcció de la carretera BR-319 per lligar Porto Velho i també la Ferrogrão de transport ferroviari que tallarà l'Amazònia per transportar mercaderies, sobretot soja, de les grans corporacions transnacionals. I aquestes dues obres de construcció, els estudis científics han demostrat que aquestes obres multiplicaran la destrucció de l'Amazònia. I llavors encara no tenim uns governants que han arribat al segle XXI, que han entès la gravetat del que estem enfrontant. Per desgràcia, estem malament amb les elites i és molt trist, és realment molt trist, amb unes conseqüències enormes.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
Estem conversant amb la periodista brasilera Eliane Blum al CCCB, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Eliane, m'agradaria que em fessis una fotografia de com està ara mateix l'Amazònia, perquè el que ens està arribant són imatges d'incendis, d'assassinats de defensors de la terra, d'assetjament i també assassinat de periodistes. Al final estem parlant en termes bel·licistes, no?
Parlant de l'Amazònia és possible parlar d'una fotografia, però de fet passen moltes coses al mateix temps, no només una fotografia. La situació és molt greu. La fotografia actual és que hi ha incendis, no només a l'Amazònia, arreu del Brasil, perquè ens fem una idea. Des de gener fins al setembre d'enguany s'ha cremat una zona equivalent al territori del Regne Unit i estem arribant a finals d'octubre i serà encara més, serà equivalent a un territori més gran encara. L'Amazònia està cremant, la majoria dels incendis són delictius i el bosc està vivint la sequia més extrema des que van començar les emissions. Vam notar una sequia extrema l'any passat. Els que viuen al bosc veien que el bosc estava molt estressat per la sequia anterior, pel canvi climàtic, i la sequia d'enguany és encara pitjor. I fa molta por veure com en grans rius com el Xingu, el Madeira, el riu Negro, com s'assequen. Hi ha parts d'aquests rius que són molt grans, són molt, molt grans. I es poden travessar ara. I tenim una fotografia que van publicar a Suma Uma. Són persones creuant, travessant el riu Madeira a peu, carregant ampolles d'aigua, que van a buscar aigua. El bosc està arribant moltíssim al punt de no tornada. I si el bosc no pot actuar com a bosc, llavors hi ha poques possibilitats d'aturar l'escalfament global. Però, de fet, m'havia portat una imatge i explicar una fotografia extraordinària del bosc. És el que m'agradaria, però he de portar una fotografia de l'horror, que és aquest atac contra el bosc, perquè és un atac contra el bosc d'una minoria dominant que ens ha dut aquest col·lapse global format per grans corporacions amb banderes d'Europa, de països com Anglaterra, com Noruega, com França i d'altres països, i també Estats Units, Canadà, i de les elites extractivistes dels parlaments i dels governs que s'ocupen d'ella. És a dir, és un atac al bosc, aquesta guerra contra la natura, és el que ens va portar al col·lapse, que continua agreujant aquest col·lapse, i m'agradaria que les persones entenguessin el que és un bosc cremant-se. Perquè un bosc cremant-se no és només que s'ha cremat, és un equivalent a tants camps de futbol. O, com estic dient, es va cremar un territori equivalent al del Regne Unit. Les persones s'espanten, però jo vull que les persones vegin que quan un bosc es crema, o una selva, no només són arbres que s'estan cremant. Cada arbre és com un planeta, habitat per milions d'éssers vius, que es connecten amb altres arbres del planeta on també viuen milers i milions d'éssers vius. I quan es crema el bosc, hem d'entendre que són fongs cremats, formigues que es cremen també, papallones que es cremen, tota mena d'éssers vius que es cremen. També les aus també es cremen amb molt de dolor. I quan es crema el bosc estem vivint l'Holocaust i ningú no respon per això.
No únicament plantes, animals, sinó també tot l'impacte amb els pobles originaris, amb els pobles ancestrals, no? Tu has fet molta feina escoltant les seves històries i denunciant, no? De fet, aquí al llibre et diuen que ets una escoltadora, no? Una escoltadora d'històries. Com viuen totes aquestes persones aquesta expulsió del seu hàbitat, de la seva manera de viure i de ser?
L'expulsió
de floresta, dels pobles del bosc, és una de les estratègies més eficaces de destrucció del bosc. Perquè aquests pobles són els pobles que, si existeix el bosc en peu, és gràcies a aquests pobles que estan lluitant amb els seus cossos i molts d'ells cauen i reben tirs. I són ells que mantenen la natura per tot el planeta, per nosaltres aquí, a Barcelona o a qualsevol indret d'Europa. Són aquests pobles que ho fan. Quan es fan grans obres de construcció o quan s'apropien de terres públiques, quan s'envaeixen àrees protegides, expulsen aquestes persones. I jo he vist que això ha passat quan es va construir la hidroelèctrica de Belomonte, ho vaig veure de prop. I aquestes persones que són pobles indígenes, persones quilomboles o riberinyes, que són altres pobles tradicionals del bosc, les envien cap a les perifèries de les ciutats. En el cas d'Altamira, on visc jo, les van enviar cap a la perifèria de la ciutat, que en aquell moment era la més violenta de Brasil, dominada pels grups del crim organitzat. I a les perifèries d'aquestes ciutats, aquestes persones deixen de ser quilomboles, riberinyes o indígenes per esdevenir persones pobres. En general, aquest genèric, no? Els pobres en què les persones perden la seva identitat. I això també vol dir que perden els seus drets connectats a la seva identitat, perquè els pobles indígenes tenen drets garantits per la Constitució del país. I durant la pandèmia de la Covid-19, el govern de Bolsonaro, quan morien els indígenes fora dels pobles o a la ciutat, no es comptabilitzaven les estadístiques com a indígenes. I això mostra aquesta estratègia I jo vaig fer un segment d'aquestes persones, vaig veure com vivien a les perifèries, morien allà i descobrien llavors què era ser pobres. I els vaig demanar, què vol dir ser ric? I em deien, ser ric és necessitar diners, perquè al bosc necessito diners per viure. Allà tinc tot el que necessito per viure. I què és ser pobre? I em deien, és no poder escollir. No és poder escollir què menjar, com viure, de què viure. I per primer cop vaig veure persones que havien de pagar el lloguer, havien de pagar també el rebut de la llum, també del gas, per primera vegada, els àpats, i no podien pagar el menjar que volien perquè era car, havia de pagar per els aliments més barats, que eren els ultraprocessats, que causen malalties i no tenien els mitjans del bosc per guarir aquestes malalties, i alguns d'ells morien. Quan parlem de persones a la natura, el gènic pobre és la manera més eficaç i estratègia més eficaç i violenta de la minoria dominant contra ells. Per agafar, prendre, violar i agafar la natura, i per expulsar i eliminar la resistència també.
Estàs parlant d'una guerra.
Sí, és una guerra.
Jo
realment sóc una corresponsal de guerra, perquè la nostra idea de guerra ha de canviar. En aquest moment estem vivint la guerra de Rússia, de Vladimir Putin, el déspota, contra l'Ucraïna. Estem vivint també el genocidi a Israel, a Gaza, al Líban, també la guerra del Sudan, que és més invisible, com totes les guerres del continent africà. Però la guerra contra la natura és la guerra més gran del nostre temps, que va començar molt abans, fa segles, amb les invasions europees, pel colonialisme,
i
continuarà més enllà de les nostres vides. Qui continuarà amb aquesta guerra? Són els nens que ja han nascut. I en nom d'aquests nens no tenim dret a quedar-nos paralitzats. Perquè penso que el negacionisme més perillós no és el negacionisme de Trump o de Bolsonaro. El seu negacionisme està calculat, saben perfectament el que està succeint. El negacionisme més perillós és el que domina la major part de la població. No podem dir només que vivim una crisi climàtica, que estem perdent espècies massivament. Això és obvi, això és obvi. El que hem de fer és viure com si hi hagués una emergència climàtica. Però com es pot fer? El capitalisme va segrestar l'instint de supervivència. També el consumisme va segrestar l'instint de supervivència. Qualsevol ésser viu reacciona envers una amenaça, però la major part dels humans no. Vivim com si el demà estigués garantit, com si fos una fase, com si quelcom màgic pogués succeir. I això espanta molt, i per això també m'identifico amb les joves generacions que se senten desesperades davant la paràlisi dels adults.
Com Greta Thunberg, no?
People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing.
Sí, sí, exactament. Quan ella diu, jo no vull la teva esperança, vull el teu pànic, perquè el món s'està cremant. I hem de convèncer les persones que estan aquí, també, a Barcelona mateix, encara poden estar en un indret on el foc encara no ha arribat. El foc està als voltants. El foc metafòric, no? El que està passant, però com on veig jo. I allà la paradoxa i el desesperant de la nostra situació és que si les persones s'aixequen, les persones es cremaran. Si no ens afrontem al foc, el foc acabarà amb nosaltres. Aquesta és la nostra realitat. Si no ens belluguem, si no ens movem, no podrem fer-hi res.
Queda clar, Elian. M'agrada molt aquest culleret que portes. Qui te l'ha fet?
Ah, este fue un presente de una amiga del pueblo Xipaya.
És un regal d'una amiga del pueblo Xipaya.
El pueblo Xipaya es un pueblo que fue considerado extinto. El pueblo Xipaya
es considerava extingit, però es va demostrar que encara existia i ara tenen el seu territori a la Terra d'Omeyo, a la regió on visc jo.
Gràcies, Elian Brum, per aquesta conversa. Gràcies també a la traducció de Sergio Curella i al suport tècnic de Josep Forns. Llegiu l'Amazònia, Viaje al centro del mundo, publicat a Mirada Salamandra, per entendre i per posar context a tot això que ens deia l'Elian. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Moltes gràcies, Mercè.
Solidaris.
Te se falta coratge, te se falta, te se falta coratge, coratge.
Mercè Folch.
Coratge, 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 coratge.
Catalunya Ràdio.
Te se falta coratge, te se falta coratge.
Amb la periodista Elian Brum hem conegut quina és la situació a l'Amazònia brasilera, on la desforestació i l'espoli de recursos han expulsat els pobles originaris cap a les perifèries de les ciutats. Continuem parlant ara de comunitats indígenes, però viatjant fins a Oaxaca, a Mèxic, gràcies al festival IndiFest, el festival de cinema indígena de Barcelona que s'acaba de celebrar a la ciutat. La Mireia Isart n'ha preparat aquest reportatge.
Oaxaca es troba al sud-oest de Mèxic, al costat de Chiapas. És la terra del poble Mije. La Tajeu Díaz Robles, que és antropòloga i politòloga de formació, ha vingut com a convidada a la 17a edició de l'IndiFest per parlar de la resistència del seu poble i especialment de la importància de preservar la llengua dels avantpassats.
Són 19 municipis mijes, però dentro de esos municipios hay comunidades pequeñas, entonces son más comunidades. En ese pueblo mije se hablan varias variaciones de la lengua mije. La inteligibilidad entre esas variantes son bastante altas, entonces hay cierta comunicación entre todos los pueblos. Es un pueblo bastante con mucha historia, entonces hay vestigios de escritura pues muy antigua. Entonces es un pueblo con mucha diversidad, no solo en la variación de la lengua, sino también en los textiles, en la música.
Hi ha uns 110.000 habitants a les comunitats mijes, però Díaz Robles explica que cada vegada es parla menys l'idioma propi, com acostuma a passar en la majoria de territoris on conviuen una llengua dominant i una minoritzada.
Se percibe todavía como una lengua que no puede ser útil, que no puede ser actual, que no puede ser como para poder tener trabajos. Entonces los padres y madres, por toda esta discriminación histórica, estructural que hay en la sociedad, optan por darles una mayor oportunidad en ese entendido a sus hijos y solo hablarles en español, ¿no? Entonces, eso se ha visto claramente reflejado. O sea, ya hay generaciones de jóvenes de 20 años que ya no hablan mije. Y los que viven en la comunidad entienden. Entonces, es esa generación que llamamos de entiendo pero no hablo, ¿no?
El sistema educatiu mexicà és bilingüe, però no funciona prou bé per protegir les llengües originàries.
Es un sistema bastante antiguo o tiene bastante historia. Desafortunadamente es un sistema que está sobre todo en zonas, en comunidades muy pequeñas, en las zonas más rurales, y la pérdida de la lengua está sobre todo en las comunidades más grandes que no siempre tienen escuelas de este sistema. Y aún con este sistema hay muy poca capacitación para enseñanza, para utilizar la lengua mije como lengua de instrucción. Entonces, al final terminan siendo clases de una hora de mije, ¿no? Para hacer lectoescritura, pero realmente no se utiliza como lengua de instrucción.
Per això, a la zona, diferents entitats tiren endavant projectes educatius per fer que els joves vegin el mije com un idioma atractiu, modern i útil. Algunes d'aquestes iniciatives són les engegades pel col·lectiu Colmix, del qual forma part Díaz Robles. Entre d'altres coses, creen materials per ensenyar la llengua.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
Però la llengua no és l'únic tret identitari que està en perill. Díez Robles ens parla també de la interrelació entre l'acadèmia i la ciència i el saber ancestral.
Fue un caso allá muy sonado de una universidad que investigó el maíz en pueblos mijes y estaban como maravillados por una tecnología que... Y en principio la narrativa es como científicos descubren, o cuando alguien va y dice esta planta no estaba registrada, entonces ahora la vamos a incorporar al gran catálogo, cuando han sido conocimientos que están en las comunidades, pero que no están reconocidos como tal. Hay ciertas posturas que dicen, no, bueno, las ciencias indígenas, y nosotras más bien abogamos por que son tradiciones de conocimiento o son formas de conocimiento diferentes, no necesariamente tienen que ser ciencia, pero que justamente es reconocer eso. Entonces, un compañero biólogo del Colmix luego dice, bueno, los científicos acaban de descubrir que esta planta es que tiene estas características, pero aquí siempre se ha conocido.
Situacions com aquestes poden comportar problemes de futur a les comunitats indígenes.
Con el peligro de que había como esta idea de patentar las semillas, o sea, como verlo como una riqueza, como algo que, porque las notas eran como de esto podría acabar con el hambre, ¿no? Del mundo, que ese conocimiento realmente pueda ser comunitarizado globalmente, claro, es algo que podría beneficiar a la humanidad, pero las empresas o las universidades que hacen este proceso de extractivismo no están comunitarizando el conocimiento, no están comunitarizando las semillas, entonces también es un proceso pues bastante violento, aunque aparentemente ahorita no tiene efectos inmediatos de prohibirte la semilla, no sabemos en unos años.
Va passar una cosa similar amb la brusa característica del poble Mije. És una peça de roba lligada al coll, habitualment blanca, amb brodats inspirats en la natura. Fa uns anys, dues marques de roba franceses, Isabel Marant i Antic Batik, en van incorporar còpies molt evidents en les seves col·leccions sense fer cap esment a l'origen de les bruses. La comunitat va fer un comunicat en què es demanava aquest reconeixement. Però la ironia de tot plegat és que les marques es van denunciar entre elles.
Isabel Marant sí reconoció que havia tomado inspiración de la blusa solo cuando la demandaron, pero ni siquiera que la haya demandado la comunidad de Tlahuitoltepec porque no hay mecanismos legales. Otra marca demandó a Isabel Marant por plagio. Es el absurdo del absurdo. Entonces hay un documento legal, hay un juicio. Y ahí Isabel Marant respondió que no era plagio porque ella se había inspirado en la blusa de Tlahuitoltepec y en el documento pone fotos de mujeres, de niñas de Tlahuitoltepec portando la blusa.
Aquest cas va ser molt mediàtic i ha tingut conseqüències.
Ha sido un caso de extractivismo, como de apropiación. Hay todo un asunto de los límites de la imaginación también, como decir, pero ahí lo que planteábamos, y esto tiene que ver con este caso también de las semillas, es que muchos de estos casos tienen que ver con el colonialismo, pero claro, con todos los efectos que produce, que tienen que ver con el racismo, con la discriminación, porque en un mundo ya globalizado, cuando nos enteramos meses después de que esto ya había pasado, sí tuvo un efecto bastante interesante en México, tanto que ahora estamos hablando de reformas legales en la Constitución mexicana para la protección.
Per altra banda, ara aquesta brusa ha augmentat de valor i molts artesans en venen per internet arreu del món. Díaz Robles, però, alerta que quan s'adquireix un producte com aquest, s'ha de garantir que és de comerç just. Per acabar, preguntem a Tajeu Díaz Robles quines condicions de vida tenen les persones dels pobles originaris a Mèxic.
Si nos vamos a revisar estadísticas en México, los municipios con mayor índice de pobreza corresponden a comunidades indígenas, en la mayoría de los casos. En Oaxaca, los municipios como más pobres, con menos infraestructura, son pueblos indígenas. Entonces, sí, son pueblos con menos comunicación, con menos atención de salud.
S'avança, però poc a poc.
Hay mucha exclusión, mucha discriminación. Hay avances, son pocos, pero hay. Y yo creo que de lo que no hemos podido soltarnos en México en general es de la folclorización, ¿no? Como de este acercamiento folclorizante hacia las comunidades.
I ens acomiadem amb un desig.
El hecho de que tú aprendas otras lenguas no significa que tengas que renunciar a tu lengua, ¿no? Es como de podemos aprender todas las lenguas que se puedan y qué mejor, ojalá. Nosotros estamos abiertos a la diversidad y al multilingüismo y a poder ser, pero eso no nos tiene que implicar renunciar a nuestros idiomas, a nuestras lenguas y a disfrutarlas, ¿no? Porque no queremos resistir toda la vida, queremos disfrutar. Entonces yo creo que el disfrute debería ser la norma y no solo ya estamos cansados de resistir, decimos. Muchísimas gracias por escucharme, por esta conversación, que me siento muy contenta de estar en este territorio y que ojalá que todas las nuevas generaciones puedan aprender y seguir disfrutando de su lengua y que podamos disfrutar de la diversidad.
Solidaris, Mercè Folch.
Me llamo Menkei Kaiga. Mi nombre significa un árbol grande con flores amarillas. Nací en la selva y crecí fugando en el río.
Estem escoltant un avançament del documental Guardianes de la gironina Mireia Pozo Maia sobre el poble Guaurani i la seva lluita per preservar el Parc Nacional de Yasuní a l'Equador, una de les zones amb més biodiversitat del planeta, però farcida de petroli al seu subsol. Aquests dies, gràcies al suport de l'Associació Entre Pobles i la productora Maya Films, quatre dones líders d'aquesta comunitat, d'aquest poble, estan fent una gira per Europa per fer pressió i crear aliances que serveixin per desmantellar les infraestructures petrolieres a la regió. Es dona el cas que el 20 d'agost de 2023 es va organitzar a l'Equador una consulta nacional sobre el futur del Yasuní i gairebé un 60% de la població va votar a favor de suspendre l'explotació petroliera actual. El govern, però, no n'ha fet cas. Podem saludar la directora del documental, la Mireia Pozo Maia. Com estàs, Mireia?
Molt bé. Des d'aquí Ginebra us saludem.
I també una de les protagonistes i també activista, Menkei Kaiga. Com estàs? Com va tot?
Guapo en Baneque. Mi nombre es Menkei Kaiga, de la nacionalidad guaurani.
Perfecto.
Mucho gusto.
Mireia, esteu fent una gira per Europa. Ara ens deies que sou a Ginebra. Una gira que us portarà també per Barcelona i altres ciutats espanyoles. Què feu a Ginebra?
Doncs mira, a Ginebra havíem vingut perquè hi havia la convenció de més de 50 països a la ONU, on el país protagonista i convidat era Equador, i s'havia de firmar un tractat per no comerciar amb matèries de l'Amazonia aquí a Europa, però bueno, Equador no s'ha presentat, es va fer enrere, s'ha anul·lat tot. Tot i així, les lideresses han decidit venir igualment, seguir la gira, hem anat a la ONU i nosaltres amb el documental doncs filmar tot el que va passant.
Menkei, què queréis transmitir en esta gira? ¿Qué mensaje queréis que llegue, no, a la sociedad europea?
Hemos venido nosotras con toda fuerza, con toda la valentía para alzar nuestras voces, porque nuestros abuelos líderes ya no pueden y hemos estado perdiendo por culpa de los petroleros, mineros que están dentro de nuestro territorio. Y por eso nosotros como mujeres jóvenes hemos llegado hasta aquí en Europa.
Claro, el Parque Nacional Yasuní es, como decíamos antes, una de las zonas con más biodiversidad del planeta. Es un pulmón que también regula la temperatura. Menkei, me gustaría que me contaras qué ha significado la extracción de hidrocarburos para las comunidades que habitan en este pulmón verde.
Es como muy, muy compleja y muy crítico también, ¿no? Es como tantos daños que ha hecho el petrolero, destruir nuestras vidas, destruir el medio ambiente, destruir en hogares también. Y por eso hemos estado como al frente parando contra la explotación petrolera y tantos años. Y nosotros somos los últimos contactos de la nacionalidad guaraní. y hemos pasado como 50 años como en manos de los petroleros y han estado abusándonos, violentándonos nuestro derecho, el Estado. Y por eso nosotros ya no queremos que entre más petróleo en nuestro territorio.
Vosotros, Mencay, sois sí. defensoras de la tierra y tenéis delante pues las grandes corporaciones. Ser defensor de la tierra ahora mismo en América Latina es jugarse la vida.
Es como exponer nuestras vidas y a veces nosotros pasamos como amenazas de los petroleros, amenazas de los mineros.
Mireia, tot això ho heu anat copsant al llarg d'aquest temps de gravació del documental, aquestes amenaces, aquest assetjament.
Sí, tenim... Explica'm. Clar, ara, per exemple, aquí a la gira també hi ha la de Yuma i la N, que la de Yuma és la vicepresidenta de l'AMGUAE, Associació de Dones Guaranis, i la N és la vicepresidenta de tota la nació guaurani, no? Llavors, elles dos han estat amenaçades de mort bastantes vegades, inclús els han trucat per telèfon i les han dit, t'estic veient, portes posat això, 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 bueno, vull dir, estàs al meu punt de mira, te voy a matar. I ella haver de marxar i anar a una botiga a refugiar-se, canviar-se de roba, i estan i li han posat ara un cotxe, no, d'escolta fins a casa seva, però el novembre se'ls acaba. Llavors es quedaran sense protecció. Llavors també estem demanant això.
Com topes tu, Mireia, amb la història d'aquest poble, del poble Guaurani?
Bueno, doncs fa 5 anys ja, i doncs a canvi d'uns vídeos vaig entrar a conèixer diverses comunitats i vaig conèixer el pare de la Mencay. I vam començar a xerrar, em va començar a explicar la història de la seva comunitat i em vaig sentir com, doncs, amb la necessitat d'explicar-ho, també de portar-ho, no? de fer d'amplificador d'aquestes veus. I llavors va ser amb la Mencay, que és que vam tenir també una relació com d'igual a igual, i vaig dir, ostres, i em ressonava molt la seva transformació, no? El seu creixement personal i els seus dubtes davant d'una societat que, doncs, què es fa? Conservem? No conservem? Ella amb les seves arrels, vull la modernitat, vull l'ancestralitat, doncs es trobaven aquests dos mons, que d'això va una mica el documental, però més o menys per aquí va la cosa.
Mencay, ¿com ho definiries a tu pueblo? En una parte del documental que hemos podido ver, el tráiler, sales hablando con tu abuela, que va perdiendo la memoria. ¿Cuáles son las enseñanzas que te han dado, que te ha dado tu abuela?
Las sabidurías de los abuelos, nosotros decimos en Guau, Piquenani. Mi abuela ha sido la mejor líder también que se encuentra hoy en día, ya por la edad, y que dañó la salud de ella, los petroleros también. Y ahorita, gracias por ella, enseñar como una mujer guaurani, como una joven guaurani, cómo se crece en el territorio, porque el territorio es nuestra vida, sin el territorio no somos nadie.
¿Cómo le afectó el petróleo a tu abuela?
Son enfermedades que hay porque nuestros abuelos vivían sin azúcar, sin contaminación el río, sin contaminación a los animales. Cuando el petróleo entra en nuestro territorio, ahí ya destruye. Comen ese mismo pescado que está dañando el río, contaminación, eso a través de eso, y con mucho insumo de dulces, azúcar. Porque mis abuelos vivían, comían naturalmente, solo carne y yuca, y nada más, porque ahorita ya, después de las explotaciones petroleras, entran, ofrecen cada cosa por entrar a pisar y explotar en nuestro territorio. Ellos, ahorita nuestros abuelos, por eso están muriendo, por eso les está afectando el tema de la salud. Ahorita las mujeres también tienen diferentes enfermedades, por ejemplo, útero a las mujeres, que les destruye la vida a ellas también. Y también a los niños que tienen granos en el cuerpo por bañar en el río, porque el río tiene que ser limpio.
Y está todo contaminado, está claro. Doncs Mireia Pozo, directora del documental Guardianes, encara en fase de gravació, i Mencay Caiga, moltes gràcies per ser avui al programa. Que vagi bé la gira.
Moltes gràcies.
Ja,
moltes gràcies per l'espai.
Moltes gràcies.
Solidaris, Mercè Folk.
Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara.
Amb el documental Guardianes de Mireia Pozo acabem. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Sandra Novillo. A la part tècnica, Dani Jiménez. Gràcies per seguir-nos en una setmana plena d'emocions, perquè el projecte documental El mar al mur, sorgit dels solidaris, ha rebut un premi Ondas. Que vagi bé, fins aviat.
Los bailes, recoger fracasos al vuelo, luchar otra vez por el juego, que todo lo vuelve posible, jugoso, mutable, sensible, así lo quiero para mí, profundo y ligero así, en este mundo tangible, que la vulnerabilidad me haga más libre, más justa, que se abra como una pausa, volver está ahora calma, volver a sentir el